Al matí, amb Raquel García.
Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of a kind. So, sister, I'm keeping my...
Si us pregunto cada quan es publica un llibre, què en penseu? Doncs atenció, la resposta és cada 15 segons. I quants llibres es publiquen en un any? 2 milions d'exemplars són editats anualment. Ara bé, quants llibres s'han escrit durant tota la humanitat? Ni més ni menys que 130 milions durant tota la història. No hi ha dubte que la literatura és considerada la millor companyia per a moltes persones. Però què és millor, publicar el que sigui o el que sigui publicat sigui de qualitat? Una entesa en el tema diu que cal publicar menys i millorar edicions, i avui la tindrem com a convidada. Però abans de tot, és el moment de donar la benvinguda a la persona responsable d'aquesta secció, l'entrevista sorpresa. Montse Barderi, bon dia i benvinguda un divendres més.
Bon dia, Raquel.
A veure, que em sembla que avui la nostra convidada és molt especial per a tu.
Per mi, per tot el món literari, és especialíssima, és la meva editora. I bé, per una persona que escriu, la seva editora és el màxim que pot tenir, perquè és la teva còmplice en la teva vocació. I és molt més que un camí per editar. És la persona que treu el millor de tu per fer un llibre, i això no té preu.
Vinga, va, doncs fes els honors. Presenta-la.
Glòria Gasca, hola!
Hola, bon dia.
Hola, Glòria. Ella és la directora d'Editorial Columna Edicions. Bon dia i benvinguda al matí. Primer de tot, Glòria, m'agradaria que ens expliquéssiu la vostra relació des de quan us coneixeu amb la Montse i quin va ser el primer llibre que vau doncs, a publicar juntes.
Montse, dispara.
Del 2007, amb el meu primer llibre, ella estava ara a Llibres. I bé, de partir d'ella, doncs, ella va deixar Mon Editorial una temporada per dirigir la revista Time Out. I quan va tornar a Mon Editorial, doncs, ens vam repescar, perquè jo crec que, no, Glòria, va ser una primera vegada molt maca, ja.
Sí, sí, i tant, no... Jo crec que és amb la Montse des de... Des del minut 1 va haver-hi una mena de fong d'amor que ens vam entendre molt bé i des de llavors que podem considerar, jo almenys, i ella segur que també, que som amigues, no? Més que una relació autora-editora. Sí, amb la Montse tinc una relació molt especial i de fet ens escrivim per WhatsApp a diari.
Sí.
Matí, tarda i nit, diria jo.
Li canto cançons per WhatsApp.
Què dius, ara?
Per WhatsApp, per Twitter, per mail i per tirar mar i aire.
Escolta, i ara que no ens escolta, canta bé o no canta bé la Montse Barderi? I què és el que et canta? A veure, que tinc curiositat, ara. A mi no em canta, ja t'ho dic, a mi no em canta.
Però ens cantem cançonetes quan fem els aniversaris i aquestes coses, però sí. Això ja forma quan... part d'una altra història.
I quan fa un temps que no ens veiem, quan dinem, quan ens veiem? Vull dir, jo com a mínim necessito allò veure-la, perquè si no la trobo a faltar.
Ja ho ha dit ella, que el vostre amor és com un fong expansiu, no? M'ha fet molta gràcia la comparació. I ja estàs d'acord, Glòria, amb aquesta relació entre escriptor i editor, que ha de ser doncs això, com gairebé una parella de ball, no?, que hi hagi aquesta sintonia?
Sí, és fonamental que hi hagi sintonia, perquè... perquè diguem-ne que els editors som una mena de sparring dels autors. O sigui, la feina d'escriptor, d'escriptor, d'escriptora, és una feina molt solitària, molt, molt dura, molt, en el que un ha de fer una introspecció, un exercici d'introspecció molt bèstia. I nosaltres estem allà per una mica per sobretot per saber escoltar, perquè ens expliquin doncs els seus problemes, els seus neguits a l'hora d'escriure, quan estem llegint el que han escrit, i jo crec que una mica en extensió per la seva vida, no? I moltes vegades és molt fàcil que s'estableixi una relació d'amistat, perquè clar, la relació en definitiva és molt íntima, no? I acabi així.
Sí, és així, perquè no és intercanviable la relació. No és que et diguin... Jo no publico columna, publico amb la Glòria, i si la Glòria demà se'n va al Pelicano Rojo i jo me n'aniria amb ella. Vull dir, és aquesta la qüestió, no?
Quina fidelitat, eh? No sé si et passa això amb tots els escriptors, Glòria, a veure, no, sinceritat.
No. Bé, jo començo amb la pregunta filosòfica. Vinga, de qui ets i per què publiques.
Jo crec que des que tinc gust de raó, que m'agrada llegir, vull dir, de petita a casa hi havia una biblioteca i un molt bon ambient de lectura. Sobretot la meva àvia era la que m'entregava els llibres per llegir com si fossin tresors, i jo crec que això m'ha marcat de per vida. I quan vaig decidir estudiar filologia, no, jo no sabia si em guanyaria bé la vida. De fet, aquest no era el meu objectiu. El meu objectiu era, escolta, a mi m'agrada llegir, m'agraden els llibres, m'encantaria ser editora, i per tant, a partir d'aquí, doncs que sigui el que Déu vulgui, no? I això és el que sóc, una persona que li agrada llegir, i que té la immensa sort i privilegi de guanyar-se la vida fent el que més li agrada. I jo als meus fills sempre els dic, no trieu la carrera amb la que vosaltres penseu que us guanyareu més bé la vida. Això no, aquest no és l'objectiu, sinó trieu la carrera que us apassioni. I a partir d'aquí, tot vindrà després, perquè com que t'apassiona, li dediques moltes hores. I com que li dediques moltes hores, acabes tenint èxits i sent bo, perquè per una qüestió de picar pedra, no? O sigui, i no et costa, perquè forma part de la teva vida, és l'eix, el situes al centre de la teva vida. És el teu hobby, i aleshores, clar, tot és molt més fàcil així.
Clar, ets una afortunada, no?, perquè doncs pots treballar d'allò que t'apassiona, que no tothom ho pot fer, però suposo que també hi ha dies difícils, no?, com a totes les feines. Què és el més complicat? Perquè, evidentment, com a directora d'una editorial important, suposo que també a vegades hi ha decisions, no?, que no són fàcils de prendre.
Sí, realment hi ha dies complicats. No tot és un camí de roses, no? Això seria un engany. No sé, hi ha... a vegades et sents impotent davant del propi mercat, no?, de la situació que et rodeja, que no, tu no pots controlar. Tu pots triar tot el que vols publicar, però en canvi et trobes que, doncs, que amb les, per exemple, la crisi que hem passat, el món del llibre és el primer que cau i l'últim que s'aixeca, no? I això és realment preocupant. Em preocupa i m'obsessiona que les escoles i que l'educació i que no posin el llibre com a l'objectiu primer, no? Una persona que no llegeix és una persona absolutament perduda, no? I aleshores, els índexs de lectura del nostre país, a partir dels 12 anys que ho han picat, i això, doncs, és una cosa que ens hauríem de posar tots, no? Periodistes, editors, pares, mares, escriptores, escriptors i tothom, no? Perquè és que si no llegim, estem perduts.
I què creus que podríem fer per donar-li una empenta a la lectura juvenil, que és el futur de la literatura?
Jo crec que ha de començar des de les cases, perquè a vegades els pares diuen, no, doncs, escolta, no, l'escola és el que ha de fer. No, sí, les escoles han de fer moltes coses, però a les cases hi han d'haver-hi llibres. És com que aquell que diu, escolti, és que el meu fill no llegeix, no menja fruita. I vostè en menja? No. Ah, doncs, escolti, què m'està explicant? Doncs a les cases han d'haver-hi llibres a l'abast dels nens, que els toquin, que els olorin, i que amb les mares i els pares visquin moments de lectura íntims com grans moments de la seva vida. Els pares han de trobar moments per llegir amb els fills, cada nit, una estoneta, aquell conte, aquell, el que sigui. Però, i així es van creant filles i fills lectors, que quan tinguin 15, 16, 17 anys, doncs recordaran aquells moments màgics, no?, amb els pares a casa, i doncs llegir-se el manuscrit del segon origen doncs no serà un problema, al contrari, diran, oh, que bé, aquest llibre m'ha encantat, i segur que de gran seguiran aquesta trajectòria. Però és que si no fem això, estem perduts.
Podria ser que el llibre fos un valor permanent, un patrimoni, o sigui, una qüestió que és estable, i vivim en un món cada vegada més accelerat, que no està en l'aire dels temps, amb aquest constantment estem hiperconnectats, hi ha una tensió díscola amb tot, que hi hagi, és com dos línies, no? Una aposta per l'eternitat i l'altra aposta per la rabiosa actualitat.
Sí, i fixa't, Montse, que això que dius, en el món, en el llibre físic, s'està complint, o sigui, al final l'e-book, que podria respondre a aquest món més ràpid i més ultraconnectat, no està acabant doncs, de posentar-se, no? De triomfar. Fins i tot als Estats Units en l'últim any ha caigut un 10%. I per tant, el llibre físic és imbatible. És imbatible perquè, a més, no necessita bateria, te'l pots endur on vulguis, desperta com a mínim els quatre sentits, excepte el del gust, que, bueno, el pots llapar, eh? Però els altres quatre sentits se'ls desperten. I, per tant, no està guanyant de llarg la partida. I els nens, jo en els meus fills, tinc dos fills adolescents, ells trien el llibre físic. Al final, el que volen és tenir un llibre entre les mans. I això serà així. No, això no canviarà.
Això de l'e-book està clar, doncs, que no podem fer vaticinis, perquè fa 10 anys tothom assegurava que era la mort del llibre físic. Fins i tot a la Fira de Frankfurt es va dir, era com un axioma, no?, del món literari. És molt difícil, no?, fer prediccions en el món literari.
Sí, jo crec que és molt difícil fer-los. I la prova és aquesta, no?, que l'e-book no... Ara està potser en un 5% del nostre mercat. És veritat que ha tingut una gran crescuda, però, clar, al final ho comparen amb el mercat en paper i no hi ha color, no? Sí, fer vaticinis amb el món del llibre és realment complicat. Com és realment complicat vaticinar un èxit, no? O sigui, hi ha una sèrie de components que no són tangibles, que no els pots mesurar i que no saps d'on venen, que realment fan que un llibre sigui un èxit i que un altre no. I potser has fet el mateix a nivell promocional i el llibre és igual de bo, però al llibre passen coses. I ara el que diuen que despunta són els audiobooks, no? Ja veurem què passa amb això, no? Però és veritat que sembla que s'estan fent un forat, tot i que jo estic absolutament convençuda que el paper guanyarà sempre la partida.
Però jo et volia preguntar precisament per als audiollibres, perquè cada cop trobo més gent que comparteix i que m'explica que doncs, també aprofita aquest altre suport, no? Aquesta experiència, doncs, abans d'anar a dormir, doncs, perquè els hi fa mandra, perquè vivim en una època molt visual, perquè costa trobar aquell moment, i llavors doncs, a la nit és el moment doncs, aquell, doncs, com qui escolta un programa de ràdio o un podcast. Vosaltres també aposteu per aquest format, a columna?
O sigui, nosaltres de fet, tots els llibres ara ja els contactem amb l'audiobook inclòs, o sigui, és com ho fèiem amb l'e-book, eh? I de fet el primer audiobook que hem fet ha estat el llibre de l'Antoni Bas, és El bon dia són les 8, que aquest sí prestava perquè era perfecte, i ha estat el primer en català, no?
Que xulo!
Sí, i ell amb, fins i tot amb l'avantatge que ell l'ha pogut llegir, perquè evidentment s'hi prestava, no es podia fer d'una altra manera que no fos l'Antoni, no? Però sí, és un format que ve per quedar-se, que arriba per quedar-se. Bàsicament, per jo crec que perquè l'smartphone, el telèfon, ara és el que domina les nostres vides. I en un smartphone no es pot llegir un llibre. És un format molt petit, encara que siguin formats grans, realment és petit. I allà sí que s'hi presta molt a fer entrar l'audiollibre. Sobretot també en països en què la gent agafa el cotxe i fa grans distàncies, és també susceptible de posar-se, no?, en el cotxe per anar sentint mentre condueixes el llibre, com escoltes la ràdio. A mi em sembla que és una... que com a complement està molt bé, com està molt bé l'e-book, no? O sigui, no ens podem negar aquest format perquè és el futur i perquè ens hem d'adaptar tot. Però, i tot el que sigui ajudar a que una persona sigui, li encanti les històries, i les històries al final són llibres i és entreteniment, doncs em sembla fantàstic.
I amb aquest món accelerat que parlàvem abans i una indústria literària que constantment va editant llibres, també passa que tot es crema, els autors es cremen, si no venen, desapareixen. O sigui, hi ha com una mena de reciclatge constant, o es pot fer una línia que perduri?
Jo crec que com els llibres, els autors i tot s'ha de cuidar, l'autor s'ha de dosificar, i encara que un autor no tingui un primer èxit amb un primer llibre, ha de tenir un editor al darrere i un equip al darrere que digui: no passa res, aquest no ha estat, serà el següent. Almenys jo ho entenc així. Jo sí crec en un escriptor i crec doncs a cegues i a les totes. O sigui, no em plegaré als desitjos del mercat, que són importants, però que no determinen res. Mireu un exemple en aquesta línia, jo penso que és l'Aramburu. L'Aramburu ha fet molts llibres que amb unes vendes correctes, però fins que no va fer Pàtria... No va esclatar, no? Imagineu-vos que el seu editor no li hagués donat l'oportunitat darrere el llibre d'anar publicant una mena de camí que al final el porta al llibre definitiu o al llibre més exitós, que després igual seguirà i no... perquè a vegades és molt difícil, no?, tenir un èxit tan gran com el que ha tingut, però la cosa és així, així funciona, i jo crec que l'editor, la responsabilitat dels editors és que no ens pleguem a la primera, sinó que al contrari, si creus en un autor o una autora, has de seguir lluitant fins al final.
Això precisament és el que se'ls critica a les editorials grans, que no fan això pels seus autors, i precisament tu ets una editorial gran i jo dono fe que és així.
Bueno, jo intento aportar el meu caràcter i la meva manera de pensar als llibres que faig, i jo penso així, i no podria estar al cap d'un segell si no em deixessin fer el que jo penso. De la mateixa manera que cuido molt l'aspecte del llibre, i per mi és obsessiu presentar un llibre de qualsevol manera, doncs no toca, no? Un llibre ens mereix una bona edició, perquè un llibre és un tresor, i crec que ha de ser així. Per tant, doncs, sí, econòmicament és més car, però crec que puc guanyar més lectors també si presento llibres que són, doncs, agradables a la vista, no?
Com el de Felicitat, que avui l'he vist amb un aparador de la Carme Ruscalleda, té un format especial, no?, també, com més gran. M'ha semblat que era una edició també preciosa.
Sí, és una edició amb una sobrecoberta en paper vegetal, amb un disseny magnífic de l'Enric Jardí, i sí, l'hem cuidat molt, realment és un llibre molt, molt cuidat, com el de Dones úniques, Montse.
Vull dir... Oh, sí.
Què hem de dir?
Sí, és veritat.
Clar, en aquest sentit, Glòria, tu dius que cal publicar menys i millorar les edicions. Què és el que tu tens en compte a l'hora, primer, suposo, a l'hora de triar si publicaràs aquell autor o no, i després, doncs, com ho faràs, no? En quin format, amb quina portada, amb quina campanya també de màrqueting, com és una mica tot el procés?
No, a mi em passa que quan penso un llibre i un autor, o quan em ve l'autor amb el llibre, perquè pot ser la casuística pot ser diferent, no? Pot ser que encarreguis tu un llibre a un autor, pot ser que l'autor escrigui un llibre i te'l presenti. Vull dir, la trobada pot ser de diferents maneres. Des del minut 1 en el que jo començo a llegir aquell llibre, a mi se'm desplega una mena de multipantalla en el que penso tot, no? O sigui, estic llegint el llibre i algun fragment m'inspira la coberta, estic llegint el llibre i m'inspira que allò es pot pronunciar d'aquella manera, estic llegint aquell llibre i penso que aquell llibre s'ha de presentar en un format més petit o més gran. Tot s'engega una maquinària en el que vas pensant moltes coses alhora. I sobretot, jo pot pensar moltes coses, però el que és per mi bàsic és que és un treball en equip. Jo comparteixo això amb la meva autora, en aquest cas, perquè estic parlant amb i està la Montse aquí, i Montse, tu com ho veus? Què et sembla? Doncs, però se'm sembla molt bé, i aquest títol, i jo no puc decidir les coses unilateralment, perquè és que no és impossible, no em surt, no aniria enlloc, i crec que és fonamental, perquè a més m'enriqueix molt també la visió de l'autor, de l'autora, que em digui coses, i d'aquesta manera anar construint el que seria el relat d'aquell llibre, no? I és així com treballo, no? Ja, ahir vaig, d'una altra manera.
Ahir vaig veure l'Hilo Invisible, la pel·lícula, no sé si sí. L'heu vist, el dissenyador. I com a autor et sents una miqueta com amb aquell dissenyador, no? Que, clar, et ressalta tot, i si tu ets tan vanitós, no sé, en el meu cas, no? Clar, com li pots dir no allò, no? Com quan es fa amb aquella cura i en sap tant l'altre, no? És clar, és un deixar-te portar per la part que l'altre domina. Per això són tan macos, també.
I per això que comentàveu, no? Per aquesta confiança que s'estableix, no? Que ja penses... La seva mirada també, doncs, aportarà o serà un valor afegit, no? A l'hora de presentar o de fer difusió.
La confiança jo penso que és bàsica. Jo llegia la correspondència del Sales amb la Rodoreda i pensava... Ostres, com s'avenen o com es discuteix amb quina enveja, no? I és essencial el fet que algú confiï en tu i et doni camí per fer. I que, sobretot, no et digui que sí a tot. Mm-hmm. És importantíssim que sigui allò, no? Que et faci anar més enllà del que tu aniries. No és, jo intento reivindicar molt que l'editor no és el camí per publicar. No és un mitjà que tu utilitzes per publicar. Això podries fer una autoedició. Quan molta gent em diu, home, mira, aquella fase amb l'Amazon, no sé què... No, per favor, no tenes a veure un llibre amb una bona editorial a darrere que l'autopublicació. Si això no ho sabem distingir, estem fent... És com si Ràdio Sabadell o Ràdio Makuto des de casa tingués unes ones, no? No sé, hi ha uns professionals, hi ha una cosa diferent.
L'equip, no?, que comentava la Glòria. Guarda, Montse, totes les converses de WhatsApp, perquè en el futur... Aquestes cançons i tot el que teniu en el WhatsApp.
No ens hi caben en un llibre, Montse.
No, enciclopèdia britànica seria.
Clar, Glòria, jo penso, quants llibres hauràs llegit a la teva vida? I no
o
sé
la
si...
setmana.
O a la setmana, o al dia, fins i tot. Sí. I no sé... clar, abans deies, no?, quan llegeixes una frase i ja comences a veure, a pensar, no?, quins són aquells o els llibres que t'han arribat més al cor? Evidentment et posaré aquí en un compromís, no? Però no sé si guardes algun especialment. Perquè va ser el primer èxit o pel que fos.
A veure, no... De la meva carrera n'hi ha molts. Jo crec que els llibres que a mi m'han marcat són els de la infància, no? Perquè són els que al final... els guardes realment com un tresor, no? Jo si evidentment el llibre per mi que m'enduria en una illa deserta seria 100 anys de soledat de García Márquez.
Ah. I Matar un ruiseñor també te l'han
portat. I Matar un ruiseñor que m'encanta, sí, realment. però que l'altre dia tinc aquí una edició que vaig obrir, vaig a rellegir-la i no podia perquè la lletra era massa petita i m'he fet gran i ja no, sí? Ja no podia llegir. I vaig tenir un petit trauma perquè ara m'he de comprar una altra edició que pugui llegir. Bé, bueno, en fi.
Però... Aquesta guarda-la, com has dit, que és un tresor, ja està.
Sí, sí, i després altres llibres com... de petita, jo recordo, no oblidaré mai, el dia que la meva àvia em va donar el llibre del Hobbit, no?, de Tolkien. T'has de llegir això perquè t'agradarà molt. I efectivament, sí, no... Devia tenir 8 o 9 anys i em va encantar. I vaig començar empalmant tots els altres, eh? Vull dir que realment... Tolkien també em va agradar molt. I de la meva carrera no ho sé, no. Són molts llibres que m'han agradat i que i faria de mal triar ara dir un, no? Perquè la veritat és que cada llibre, per l'editor, encara que sembli una utopia, és així. O sigui, cada llibre és com un fill, eh? O sigui, te'ls estimes a tots i al final els has triat i els has llegit i els has treballat i tots són molt especials, cadascun d'ells de la seva manera.
Quants en edites cada any?
A Columna en fem 50 a l'any.
50.
Columna, quan dic Columna, dic Columna i Destino, que és Destino català.
Molt bé.
I quins requisits creus que han de tenir tots aquests llibres per ser publicats per Columna Edicions?
No, jo sempre dic que un llibre ha de tenir ànima. Igual no està... Igual no, l'estil no és perfecte i fins i tot diria que potser quan l'estàs llegint o te'l presenten amb el Word, amb l'original, doncs igual poden haver-hi fins i tot faltes d'ortografia. No passa res.
Montserrat Roig feia faltes. Montserrat Roig feia faltes.
Clar, i Josep Pla tenia un corrector d'estil magnífic. O sigui, això ho sap tothom, no? I... Però si el llibre no té ànima, jo això no m'ho puc inventar. Jo no em puc inventar l'ànima d'un llibre. Mm. Aleshores, per mi és això, no? Que aquella història transmeti. Perquè al final, i la Montse, que és una experta en filosofia, sap que tot està escrit. Els clàssics, els grans filòsofs, ens ho han dit tot. Tot està dit ja. El problema és, el que no està dit és el com. I això és el que hem de ser capaços, els editors, doncs, de detectar i de saber treure el millor d'un escriptor o d'un escriptor, no?
Clar, llavors és quan arriba el lector, no?, aquest llibre, quan té ànima. Suposo que, igual que et toca la fibra a tu, no?, com a editora, doncs també doncs, suposo que és quan arriba.
Exacte, és així. És a dir, si un llibre... et fa plorar o et fa riure, jo espero que si m'ho ha fet a mi ho faci al lector, no? O sigui, al final som prescriptors de grans històries perquè el lector també s'emocioni, i si t'emociones al final seguiràs llegint, perquè buscaràs quan acabes un llibre aquella sensació de quan t'has acabat un llibre, que ens ha passat a tots, no? Que dius, no pot ser que ara ja què faré ara sense aquest llibre, sense ets tan orfe.
Aquella buidor, no?, que et queda.
Aquella buidor total.
I Glòria, a mesura que vas llegint, perquè tu quants llibres llegeixes a la setmana, més o menys?
Ara m'estic llegint 3.
3 a la setmana. Sí. A mesura que vas llegint, i més experta, és més difícil sorprendre't perquè et vas cremant, o tens aquella innocència encara de que, com si fos la primera vegada que llegissis?
Home, jo intento sempre estar...
receptiva, no?
Sí, perquè...
O sigui, in the mood of love, sempre, no?
Sí, perquè si no seré fatal. Clar. Però, clar, i a més, com que m'agrada tant... és veritat que em passa que quan hi ha una autora o un autor que m'aprecio molt, o que dius, o que li has encarregat una cosa, o que tal, millor potser tens el llistó molt alt, no?, perquè penses, ai, m'ha d'agradar, no?, m'ha d'agradar perquè m'ha d'agradar.
Clar.
I a vegades dius, oh, doncs potser no t'ha agradat tant com tal, o a vegades fins i tot superes expectatives, que aleshores ja és increïble, no? que passi.
I ara la gran pregunta que es fa a tothom i ningú s'atreveix a preguntar-te. Els grans premis literaris estan o no estan donats? Perquè quan vas venir a Sabadell em van dir diversa gent, diu, aquesta és la pregunta que volíem fer i no ens hem atrevit a fer.
No, no estan donats, o sigui, hi ha un jurat, hi ha uns originals que es llegeixen, el jurat opina i es vota, o sigui, no hi ha res donat, això no és així, i em puc donar fe d'això.
Molt bé, molt bé. No, s'ha de deixar clar. Hi ha alguna cosa com a editora que mai estaries disposada a fer o que t'han proposat i que mai has cedit a fer per ètica, pels teus principis?
No ho sé, no crec que... Home, llibres ofensius i que siguin... Això, ofensius, doncs no m'agraden ni m'agrada publicar-los. Jo sempre penso que els relats que construïm i que hem de donar a llegir han de ser sempre des del bon rotllo i des dels valors, des de... No m'agrada... Al final, tots volem arribar a casa, mirar els ulls dels nostres fills i dir-los mira què he fet avui, no? I això per mi és bàsic. La mare ha fet això i no ha fet això o altre, no?
I estàs orgullós... I què és alguna cosa de la qual estiguis especialment orgullosa d'haver fet la teva feina?
No ho sé, Montse, no m'agrada, és que m'agrada tant tot que sempre com ja he dit abans, com que els llibres semblen, per mi són com fills, sempre penso que sóc una idealista i penso que potser amb la ficció estàs contribuint a construir algun autor que formarà part de la literatura catalana, no? I penso, doncs, escolta, algun dia algú parlarà d'aquest llibre d'aquí 50 o 100 anys i serà meravellós, no?, que puguin reprendre aquesta història. I en la no-ficció penso igual, o sigui, poder amb aquest llibre intentar posar un granet de sorra per des de la matèria que sigui, canviar i millorar la nostra societat, doncs és em moc amb aquests paràmetres, no? Perquè és el que motiva doncs a publicar. Potser és massa idealista, però és que no sé fer-ho d'altra manera.
I quins títols ara has publicat últimament que ens puguis recomanar algun?
Jo ara us recomanaria, sense cap mena de dubte, la darrera novel·la de la Care Santos, que es diu Tot el bé i tot el mal. És una novel·la absolutament increïble i meravellosa que penso que és un homenatge a la maternitat imperfecta, però també a la paternitat, als pares, que a més és la història d'una mare i un fill que intenta, un fill adolescent que intenta suïcidar-se. I aquest, bueno, aquesta família té, el fill té, hi ha dos pares, no? Perquè la reina, que és la protagonista, s'ha separat. I a més també juga molt amb les noves tecnologies, perquè la protagonista es queda atrapada en un aeroport que no pot tornar per una tempesta de neu, i el mòbil pràcticament és com un protagonista més de la novel·la. Jo la recomano moltíssim perquè, a més, penso que és una grandíssima novel·la de la Care, que és una de les autores nostres més estimades.
Doncs escolta, desafio, o no sé, o repto a la Raquel que porti a la Care a entrevistar-la aquí, la ràdio.
Doncs sí, eh?
Perquè aquesta novel·la l'hem de
fer,
conèixer.
Sí, donar a conèixer.
Sí. Segur que vindrà la Care, perquè a més és encantadora i sempre està disposada a tot, o sigui que convideu-la, que estarà encantada.
Doncs la convidarem, sens dubte. Et volia demanar, a banda de llegir i despertar les nostres ànimes amb les vostres apostes, quina és l'afició o quins són els altres plaers de Glòria?
Ui, aquí fliparàs, eh?
A veure, a veure.
Bueno, la Montse ja ho sap. A mi, la meva segona gran afició és navegar. I navegar a vela, eh? I sempre que puc, doncs, ho intento fer, i passar els estius també fora navegant pel Mediterrani, i perquè penso que és una manera com... Pràcticament sento com quan llegeixo, no? Pues la manera en què sento lliure. Mm. Navegant a alta mar et trobes a un mateix. És molt difícil enganyar-se a un mateix quan estàs navegant moltes hores i molts dies lluny de terra. I és aquest mirall el que m'agrada, no? Perquè al final surt el millor de tu, o el pitjor, també, es dona el pas per donar el cas. I si llegeixes navegant ja, com aquest estiu, que llegia apropant-me a Sicília a un llibre que recomano a tothom, que és El gato pardo de Tomaso di Lampedusa, doncs ja és la bomba.
Un clàssic. Bueno, enteneu, no? Perquè sóc una xicota gasc.
No, de tot.
És el primer que m'ha dit, jo sóc una xicota gasc, abans de trucar-te.
Clar, tothom de jove...
Jo sóc una xicota merderi.
Home, és que tothom vol ser xica en Modóvar, per què? És el millor del món, això. Glòria, doncs per acabar d'una manera més melòdica i suau, per què no ens dones una cançó que t'agradi?
Més que una cançó, us recomanaré un CD que em poso sovint quan llegeixo, que és Glenn Gould. El disc es diu Glenn Gould, State of Wonder, i són les variacions completes de Goldberg de 1955-1981, que és una meravella, una autèntica meravella.
Ai, és que això també m'agrada, perquè també m'encanta aquesta obra.
Doncs veus?
Has llegit el llibre, per cert, d'ell?
Sí.
Per anar de Soy un excéntrico?
Sí, és una passada.
Oh, quina meravella.
Una meravella.
Doncs amb aquesta recomanació, ara sí, posem punt i final a l'entrevista amb Montse Barderi. Que vagi molt bé, Glòria, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, adéu.
Thank you.